Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Conviure almenys durant el 2019 amb menys agents. Un total de 22 efectius es jubilaran aquest any a conseqüència d'un decret que permet als agents locals jubilar-se abans de complir els 59 anys. El regidor de Seguretat i Prevenció a l'Ajuntament, Lluís Pere Arnau, ha admès que el cos s'haurà d'adaptar a la nova realitat amb una redistribució dels efectius en actiu.
Que ara hi ha uns mesos en el que tenim unes quantes baixes i encara no tenim aquests 14 efectius que volem comptar i que al juny estaran aquí però encara no els tenim, això ens obligarà doncs, a fer alguna reestructuració interna per posar els efectius allà on fan més falta, no? I els agents de policia doncs, necessitem que estiguin fent tasques de més policials i tasques administratives o d'atenció públic o de vigilància d'alguns edificis, doncs podem mirar de buscar altres maneres de fer front a aquests serveis.
En una entrevista al magazín El Matí, el regidor ha apuntat que, a més d'aquesta reestructuració del cos, l'impacte d'aquestes jubilacions no serà molt alt perquè a l'estiu arribaran 14 agents nous que ara estan acabant la formació. Alhora, l'Ajuntament obrirà una nova convocatòria pública per cobrir 32 places de policia municipal.
Titulars.
Sabadell podria actuar d'ofici contra les suposades pràctiques racistes de la discoteca Waka a la zona hermètica. Mireia Sanz, bon dia.
Molt bon dia, Núria. Míriam Ferrandis, regidora de Drets Civils, ho ha confirmat a Ràdio Sabadell arran del cas de presumpte racisme que s'ha fet públic aquesta setmana.
Quan sí que hi ha una denúncia formal, el que fem és oferir tot el suport a través del protocol, no?, del conveni que tenim amb el Col·legi d'Advocats a nivell de Comissió de la Convivència, que és tot el suport jurídic a fer aquesta denúncia. Clar, aquí és diferent, perquè si no hi ha aquesta denúncia formal, llavors ha d'actuar a l'Ajuntament. I és ara amb els serveis jurídics el que estem mirant la viabilitat de poder posar aquesta denúncia com a Ajuntament, veure, no?, fins a quin punt tenim proves per posar-la, una mica estem en aquest punt. I l'altra cosa que també fem habitualment quan ja tenim una cosa documentada és informar a Fiscalia de Delictes d'Odi.
Ferrandis ha explicat que la denúncia es podria presentar de forma conjunta amb Sant Quirze, ja que la discoteca es troba dins del seu terme municipal.
En l'àmbit cultural avui us presentem el muntatge El preu d'Arthur Miller, que diumenge representa el principal.
L'actor sabadellenc Ramon Madaula, un dels protagonistes de l'obra, ha parlat de quin és el rerefons del text al programa El Matí.
Una família rica, en aquest cas, quan l'economia de vegades pesa més que l'amistat o la lleialtat o l'amor, no? Quan l'economia és molt important o és el més important en una família i hi ha una crisi, com el crac del 29, que és, en aquest cas és on ens situa l'obra, doncs allà es veu la veritat, ens despullem quan la família s'arruïna i es veu com és cadascú quan som pobres.
Completen el repartiment la també sabadellenca Rosa Renom, el terrassenc Pere Arquilluer i Lluís Marco.
A partir de les dues, a l'Hotel Suís, la prèvia del Sabadell Atlètic Balears de diumenge a la Nova Creu Alta. Fa uns minuts, Quico Ramírez, l'entrenador, ha confessat que s'espera algun canvi.
No hi haurà revolució després del 5-1 contra el Barcelona B, però sí que el tarragoní prepara alguna modificació a l'11 titular. Avui, per cert, s'ha entrenat per primer cop amb el seu nou equip, Mariano Konic, el jugador que va arribar ahir a l'últim dia de mercat de fitxatge cedit per part del Sevilla Atlético.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Previsió meteorològica que ens interessa més que mai a les portes del cap de setmana. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Encara mantenim algunes pluges febles cap a l'extrem més nord, cap a la zona del Gironès, també cap a la zona del Baix Empordà i amb força núvols, però a poc a poc s'han d'anar trencant. Acabarà lluint el sol en molts indrets de Catalunya, però tot i això, de cara a la tarda, s'espera que de nou arribin aquestes nuvolades i que descarreguin algun ruixat, sobretot cap a l'interior, tot i que puntualment també podran arribar arran de costa. Pel cap de setmana tindrem aquestes nevades com a protagonistes. Han d'afectar tot el que és el Pirineu i es mantindran tant demà com també dissabte, i en general també notarem com les temperatures baixaran. Serà un cap de setmana força fred i acompanyat de vent, especialment de cara a diumenge. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, i ara saludem el David de Toro, que des del Transmet ens explica quina és la situació a aquesta hora del transport públic. Molt bon dia, David.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del Trambesòs, entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, us hem d'explicar que ara mateix hi ha un accident a la B10, a la Ronda Litoral, a Montjuïc, i això ha obligat allà un carril en direcció al Nus del Llobregat. També us hem d'explicar que la C25, a Manresa, també s'estan fent talls intermitents per retirar un vehicle accidentat aquest matí en direcció a Girona.
La notícia del dia.
El municipal haurà de reestructurar el cos de la policia durant aquest any, tot plegat a conseqüència de l'aprovació d'un decret llei que permet que els agents locals de seguretat puguin jubilar-se abans dels 59 anys si compleixen uns requisits concrets. Aquestes novetats fan que el 2019 es jubilin 22 efectius de la policia i que només se n'incorporin 14 que arribaran a partir de l'estiu.
El decret que regula les jubilacions dels policies municipals estava des de fa molt temps a la taula del govern espanyol i a finals de l'any passat es va aprovar. Aquesta regulació fa que aquest any es retirin 22 agents sabadellencs, entre els quals hi ha 6 comandaments. I per cobrir-los, el cos municipal incorporarà 14 professionals, que tot i això no arribaran fins al mes de juny. Per tot plegat, hi haurà un decalatge que obligarà a reestructurar el cos. Ho ha explicat el regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Perarnau, al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Que aquests 14 que arriben, que vam convocar l'any passat, arriben al juny, no? Perquè ara estan encara formant-se, i aquests mesos d'aquí al juny doncs sí que hi ha un decalatge, no? Farà falta fer una certa reestructuració, i el que mirarem és de minimitzar l'impacte sobretot en el que és les patrulles i l'atenció a la seguretat ciutadana a la ciutat.
Pere Arnau ha explicat que de cara als pròxims anys es preveu que hi hagi jubilacions, però no tantes com s'han registrat aquest any. I tot i això s'ha obert una nova convocatòria de 32 places públiques que es posaran en marxa en els pròxims mesos per tal que els agents es puguin incorporar al cos l'estiu vinent. De totes maneres, el regidor de Seguretat i Prevenció detalla que el mes vinent, al ple, es portarà a aprovació el pla director de la policia que prepara el cos pels pròxims anys.
Segons el pla director que portarem al ple per aprovació i per debatre i per aprovació, diguéssim, al febrer, aquest pla director que es fixa l'objectiu de que el 2022 tinguem un 275 agents, no? Que això ens situaria en una ràtio de 1,3 agents per 1.000 habitants, que és, crec, una ràtio bastant positiva. Actualment estàvem en 1,11 agents per 1.000 habitants.
Aquest increment del nombre d'agents persegueix l'objectiu de poder dotar la ciutat d'una policia de proximitat. Pere Arnau diu que és una demanda ciutadana i que l'Ajuntament hi està treballant. De fet, assegura que se n'han posat les bases.
El tema de la policia de proximitat, nosaltres estem intentant, o s'està posant les bases, i hi ha una unitat que fa aquestes tasques més de proximitat, de contacte amb el territori, però és veritat que és un model que s'ha d'anar desplegant, que s'ha d'anar desenvolupant i que requereix de més efectius.
Pel que fa a les condicions laborals dels treballadors de la policia municipal, Pere Arnau ha explicat que la setmana que ve es farà una assemblea per decidir si s'aprova el conveni que s'estan negociant.
L'Ajuntament de Sabadell estudia presentar una denúncia contra la discoteca Waka a la zona hermètica per un presumpte cas de racisme. Així ho ha confirmat a Ràdio Sabadell Míriam Ferrandiz, regidora de Drets Civils. Els serveis jurídics del consistori estan recopilant totes les dades per determinar si l'administració local pot o no actuar d'ofici. Tot plegat l'endemà que en aquest mateix informatiu us expliquéssim el cas de dos joves magrebins que van ser expulsats de la discoteca durant una festa d'aniversari a la sala VIP del local. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Míriam Ferrandiz ha subscrit el que ahir ja apuntava sort racisme. El cas de dos joves magrebins no és aïllat i la discoteca Waka, al terme municipal de Sant Quirze, acumula més queixes per suposades pràctiques xenòfobes. Tot i això, segons la regidora, no tenen constància que s'hagin presentat denúncies formals als Mossos d'Esquadra, la qual cosa dificulta l'actuació de l'administració.
Que ens trobem amb que aquests joves i aquestes joves no volen denunciar. I també ens fa aixecar l'alerta de que un tema, no?, que és tan normalitzat que, per tant, no veuen la necessitat d'haver d'interposar una denúncia. Vull dir que aquí també hi ha una altra de les coses que ens ha de fer reflexionar i pensar.
Arran del cas fet públic aquesta setmana, però l'Ajuntament ha decidit capitanejar una possible actuació d'ofici per presentar una denúncia contra la sala de la zona hermètica, així com per posar el cas a les mans de la Fiscalia de Delictes d'Odi. Tot plegat de forma coordinada amb el consistori quirzatenc. Míriam Fernández.
Estem fent la part aquesta de recull de totes les discriminacions, la majoria de caire racista que s'han donat en aquesta discoteca, i llavors també estem intentant treballar la coordinació amb l'Ajuntament de Sant Quirze per estudiar la possibilitat de poder fer una denúncia conjunta i també informar a Fiscalia de Delictes d'Odi.
La regidora de Drets Civils assegura que les denúncies públiques, tot i que no formals per delictes d'odi, han crescut, una circumstància que els porta a pensar que les pràctiques racistes estan més arrelades a la societat del que es pot pensar. Per aquesta raó, Fernández aposta per fer més treball de sensibilització per evitar aquest tipus de situacions.
Pràcticament passen 11 minuts de dos quarts. L'Ajuntament de Sabadell està en contra del tancament del servei d'oncologia pediàtrica del Taulí. Manifestat les forces amb representació al consistori en l'últim ple municipal el mateix dia que el CatSalut confirmava el trasllat dels pacients a la Vall d'Hebron. Només Esquerra Republicana i el grup municipal de Demòcrates van votar en contra d'aturar aquesta mesura elegant, que és el millor pels sabadellencs. Juli Fernández és el líder d'Esquerra, tinent d'alcalde i també delegat del govern a Barcelona.
El que fa és que el nostre hospital sigui més referent i que millorin les oportunitats dels pacients que hi van. Per això nosaltres defensem aquesta posició, perquè creiem que és el millor pels ciutadans de Sabadell. Per res més. Igual que creiem que era el millor pels ciutadans de Sabadell fer que les urgències del Taulí tinguessin més espai. I per això vam defensar posar diners a les urgències del Taulí, perquè per nosaltres la prioritat és que els nostres ciutadans i ciutadanes tinguin el màxim d'oportunitats.
Per contra, la resta de forces han fet front comú per defensar que el Taulí no perdi un servei que asseguren ofereix resultats excel·lents.
La falta de comunicació del CatSalut sobre aquesta mesura també ha estat una de les crítiques que van assenyalar la majoria de forces del consistori. La tinent d'alcalde i portaveu de Guanyem, Marisol Martínez, lamenta que ja és habitual que el CatSalut no respecti la ciutat i la comarca.
Hay una falta de credibilidad y de confianza hacia una institución que quizá está cogiendo, heredando, fruto de muchísimos años de haber jugado con esta ciudad en el ámbito sanitario. Llueve sobre mojado. Y esta es una moción que lo único que dice es que hasta aquí. Que una cuestión es todas esas reorganización y otra cuestión es la falta de respeto a una ciudad que se merecía una explicación antes de tomar la decisión.
El mateix ha assenyalat el socialista Carlos Corcuera, que considera que cal aturar la mesura.
Demanem que aturem les màquines. Nosaltres no dubtem dels criteris metges. El que diem és que si hi ha voluntat podem arribar a l'N30, amb el Gran Vallès. Hi ha professionals que estan en contra. Per exemple, Pepi Rivera, la jefa de pediatria del Taulí. La salut no és un basar, et dono això i a canvi de l'altre. Defensin les ciutats i els seus serveis. Vostès s'imaginen l'alcalde Ferrés no defensant aquest servei davant de la Generalitat? Jo crec que no. Han de defensar-ho davant de la Generalitat, sigui com sigui.
El tercer signant de la moció, Unitat pel Canvi, creu essencial que el Taulí no perdi un servei que ja té. Ho defensa el també regidor de Salut, Ramon Vidal.
Davant la controvèrsia, el camí passa per recuperar un model alternatiu on la qualitat del servei de pediatria que ja tenim torni, i torni en el seu moment. A Sabadell tenim els professionals, som referents a Catalunya i sabem el bon fer del Taulí. Ara tindrem un protocol de continuïtat assistencial. Ara també ens toca garantir les polítiques de proximitat. Recuperar serveis que ara se'ns presenten i que creiem que no haurien de sortir del territori.
Des de Ciutadans, Adrián Hernández lamenta que el govern municipal ha permès el tancament de l'oncologia pediàtrica.
Cuando conocimos la noticia, había dos posibles reacciones por parte del gobierno, del ayuntamiento, del alcalde. Una podía haber sido encabezar una revuelta cívica con el resto de alcaldes, con el resto de municipios, con los profesionales, con los sindicatos, en general con los ciudadanos, para paralizar de inmediato la decisión. La otra vía era la de dejar hacer. Lamentablemente este gobierno decidió dejar hacer, porque ustedes no se creyeron en ningún momento que podíamos paralizar la decisión o que era buena paralizar la situación, buena para el Taulí, buena para el servicio de pediatría, buena para el conjunto de la ciudad.
I des del Partit Popular, Esteban Gessa també ha assenyalat la responsabilitat del govern en aquesta situació.
Yo entiendo, es decir, yo creo que ya la ciudad de Sabadell, con los impuestos de todos, ya de alguna manera tapamos las vergüenzas de CatSalut con 4.100.000 euros. Y eso ya se hizo. Eso ya se hizo. Entonces, yo creo que volver a tapar las vergüenzas de CatSalut, este ayuntamiento creo que no debería hacerlo. Insisto, es un tema de ciudad, es un tema de comarca.
El debat el va tancar l'alcalde Matías Serracán, assegurant que el govern ha actuat pensant en el bé dels ciutadans.
Aquesta ha sigut la nostra voluntat, mai renunciant a res, sempre defensant al màxim el nostre hospital, que és el nostre hospital del qual també formem part i tenim responsabilitat, i no entrant en el mercadeig. Algú ha parlat de mercadeig, no hem entrat mai en el mercadeig.
A part d'aquesta moció, el ple municipal del mes de gener també va aprovar la proposta de la plataforma Soterrament FGC Ara per repensar l'aparcament dels ferrocarrils a Gràcia. Des de la plataforma consideren necessari reduir el nombre de places i destinar més espai a crear una zona verda. La proposta ha prosperat amb l'única abstenció del PSC i també dels Ciutadans i amb el vot favorable de la resta de forces.
Notícies migdia.
I ara parlem d'economia perquè Banc Sabadell ha guanyat el 2018 la meitat que l'any 2017. L'entitat ha presentat els comptes de resultats de l'exercici anterior que ha tancat amb uns beneficis de 328 milions d'euros, una xifra que suposa un 54% menys respecte de 2017. Segons l'entitat, la integració de la banca britànica TSB, ara ja culminada, ha creat uns costos de 637 milions d'euros, un fet que ha reduït substancialment els beneficis de l'entitat.
Segons els responsables del Sabadell, ja estava previst que els comptes anuals estiguessin molt condicionats pels problemes informàtics de la filial britànica TSB. El president de l'entitat, Josep Oliu, ha exposat que les principals incerteses que es troben als bancs són el proteccionisme i el Brexit. En el cas de les negociacions entre el Regne Unit i Brussel·les que acabin malament, Oliu ha revelat que ja tenen un pla de contingència per a Irlanda.
Si hi hagués aquest accident, que tot en la vida pot passar, llavors nosaltres ja tenim fet un pla de contingència i hem pres mesures de diferents... un equip multidisciplinar del banc per prendre mesures de com això pot afectar en el Banc de Sabadell. En el TSB afecta poc, afecta sobretot, o pot afectar sobretot a la qüestió de l'estabilitat financera europea.
Malgrat aquestes xifres, el banc ha guanyat un 9,6% més, una xifra que arriba fins als 783 milions d'euros. Aquests números se sustenten en el bon resultat del negoci bancari, que ha assolit el 2,4% trimestral, o la inversió creditícia, que conté un saldo de 140 milions d'euros, un 1,5% més. A més, els actius totals del BS van pujar fins als 222 milions, un 0,6% més respecte a l'any 2017. Durant la roda de premsa, el màxim responsable de l'entitat ha respost que no hi ha res definitiu sobre la seu, que ara és Alacant, i que no es preveuen ajustos a la plantilla a Espanya. Preguntat per la qüestió de les hipoteques, Oliu ha descartat que la sentència del Tribunal Constitucional sobre aquesta qüestió afecti el preu que pagaran els clients.
La formació del preu de les hipoteques ve donat per la competència dels diferents bancs i també, per dir-ho així, de totes aquelles coses que afecten la demanda i a l'oferta de les mateixes. Clarament, els canvis en el règim d'impostos que afecten a la hipoteca afecten a la seva corba d'oferta, però que tinguin un efecte sobre els preus o no depèn de la competència i de la demanda.
La ràtio de morositat està limitada al 4,22% i l'entitat també ha aconseguit reduir els actius tòxics fins als 7.800 milions d'euros, excloent el Banc Britànic. Aquests comptes arriben després de la venda de carteres institucionals per volum de 5.800 milions.
I seguim amb notícies econòmiques perquè la multinacional sabadellenca Fluidra ha completat la venda de Quatron.
El negoci és una empresa de neteja de fons electrònics que s'ha venut a la companyia austríaca BW-T a Kitten Gelskenstein en un preu de 24 milions d'euros amb un pagament addicional de 4,3 milions d'euros al 2022. Malgrat la venda, l'empresa Aquatron seguirà subministrant a Fluidra durant el 2019. Aquesta operació és un compliment de l'acord de l'empresa de piscines i wellness amb les autoritats europees que van autoritzar la fusió amb la nord-americana Zodiac.
Repassem altres notícies. notícies de la jornada amb el Pau Durant. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Núria.
Un turisme atropella un home que anava en patineta elèctrica a la ronda Collsa-Larga, Can Uriac.
La víctima és un home de 43 anys que es troba ingressat al Taulí en pronòstic greu. L'atropellament va tenir lloc ahir, quan passaven 10 minuts de les 6 de la tarda. Es tracta del segon atropellament a una persona que anava en patineta elèctrica en els últims mesos. La primera víctima va ser una dona que va acabar morint després de ser atropellada per un camió mentre creuava un pas de vianants amb el seu patinet.
Ha aturat un conductor a Campoamor que quadruplicava la taxa d'alcohol permesa.
Una patrulla de la policia municipal va aturar-lo quarts d'11 de la nit al carrer Doctor Balari quan pretenia agafar el cotxe que tenia aparcat. Els agents van immobilitzar els vehicles després que l'home donés positiu a la prova d'alcoholèmia amb una taxa de 1,28 mil·lígrams per litre.
El Departament de Territori s'afegeix a la preocupació per la instal·lació d'un centre logístic del gegant Amazon al polígon Can Rebella de Barberà del Vallès.
Fons de la conselleria han assegurat que comparteixen part del neguit manifestat pels alcaldes de Santa Perpètua i Sabadell. Ara bé, apunten que s'està treballant perquè la nova rotonda de Can Roqueta, que ha de regular el pas dels vehicles en aquest àmbit, es faci ràpid. D'altra banda, des del departament s'ha negat que el projecte incompleixi el Pla Territorial Metropolità, tal com s'apuntava al consistori perpetuenc. Els ajuntaments de Sabadell i Santa Perpètua, així com els empresaris de Can Roqueta, han alertat del possible col·lapse que podria patir la carretera B-140 i l'accés de l'AP-7 pel gran volum de vehicles que es mouran per la zona arran de la ubicació del centre logístic.
Què passa quan una família es troba que ha de repartir-se l'herència del pare? Quin és el preu de les nostres decisions passades? Aquests són els punts de partida del preu, un drama familiar escrit per Arthur Miller que indaga en l'essència més humana. Diumenge arriba a Sabadell aquest muntatge que compta amb els actors locals Rosa Renom i Ramon Madaula al repartiment, que completen Lluís Marco i el terrassenc Pere Arquillué.
Després de la mort del pare, els dos germans s'han de repartir les pertinences de la família. L'un va optar per quedar-se a casa, cuidant del progenitor arruïnat després del crac del 29. L'altre va anar-se'n per triomfar com a cirurgià. Ramon Madaula interpreta en Walter, el germà petit que va marxar de la casa familiar i torna 16 anys després. En aquest drama, els dos germans s'enfrontaran per les seves decisions passades, tal com explica en Madaula al programa Al Matí.
Al final ens ve dir que no sabem qui ha sigut més feliç dels dos, perquè el que ha triomfat, al final descobrim que és un pobre desgraciat, i el que s'ha anat a casa també és un poble desgraciat, però potser ha sigut més feliç que el que ha fugit. Però tot el que els empeny és la por a perdre, la por a fracassar, no? Els han inculcat tant que en aquesta vida han de triomfar, que llavors això els ha fet, els ha fet muntar-se uns personatges que no són realment ells a la vida.
El muntatge ha estat magistralment dirigit per Sílvia Munt. L'espai temps de l'obra sempre és el mateix, unes golfes on els germans i l'Esther, la pell de Rosa Renom, que és la dona del germà gran, en Víctor, reben la presència del taxador noctogenari i descobriran les parts més humanes i dèbils de la família. El fantasma del passat sempre hi és, en aquest cas representat a escena amb una muntanya de mobles vells.
Per dirigir-la i per interpretar-la la fa molt bonic i alhora complicada, que és un sol acte, un sol espai-temps, o sigui, no hi ha pas de temps, no passen els mesos, no passen els dies, o sigui, comença la funció i passa una hora i tres quarts, i ha passat una hora i tres quarts en l'escenari real, en unes golfes, i això fa que els personatges no tenen moments de descompressió.
El preu arriba a Sabadell en el marc de la gira per Catalunya del muntatge. Serà diumenge en una funció única a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixa-ho a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per arribar al punt de les dues. Els nou presos independentistes que seran jutjats per l'1 d'octubre ja són de camí a Madrid.
Han sortit aquest matí des de la presó de Brians 2 tots junts en un autocar de la Guàrdia Civil. És previst que arribin a les presons de Soto del Real en el cas dels homes i Alcalá Meco en el cas de les dues dones al llarg del dia d'avui. Desenes de persones s'han concentrat a peu de carretera per donar-los suport amb crits de llibertat. Abans de sortir del centre penitenciari de Sant Esteve de Sesrovires, els líders independentistes s'han reunit amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i alguns consellers. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, també s'hi ha acostat. Des de Brians 2 ha demanat convertir el judici de l'1 d'octubre en un bumerang contra l'Estat.
És una etapa de molta dificultat, és un moment trist avui, però ells han decidit afrontar aquest judici i nosaltres políticament ajudarem a convertir aquest judici en un bumerang contra l'Estat. L'autodeterminació no és un delicte, és un dret. I aquesta causa política, aquesta causa general política contra el moviment independentista, contra l'autodeterminació del poble de Catalunya, l'acabarem convertint en un instrument de denúncia que ens reforçarà en el nostre objectiu polític.
Des del Parlament, Roger Torrent ha fet una breu declaració en la qual ha assenyalat que els presos van al Suprem a defensar la democràcia. Abans de la declaració s'ha fet una concentració en silenci al suport dels presos.
I també declaració institucional des del Palau de la Generalitat. Allà el president Quim Torra ha dit que el judici de l'1 d'octubre canviarà per sempre el país i la relació amb el Regne d'Espanya. Ha dit també, ha fet una crida a la comunitat internacional i ha dit que s'assumin el clam del poble de Catalunya en defensa dels principis i els valors que han de fer el món un lloc més just, ha dit, més segur i també més lliure. Més coses. Uber i Cabify ja no operen a Barcelona.
Les dues plataformes han posat punt i final a la seva activitat a la capital catalana coincidint amb l'entrada en vigor del reglament de les BTC que ha aprovat la Generalitat. Una normativa que obliga a precontractar amb antelació mínima de 15 minuts el seu servei. De moment, Uber només deixa de funcionar a Barcelona mentre que Cabify plega a tot Catalunya.
I a Venezuela, Juan Guaidó denuncia la presència policial a casa seva per intimidar-lo.
Proclamat president del país diu que volien interrogar la seva dona, però no ha pogut perquè no s'ha pogut fer perquè no hi era. Mentrestant, el Parlament Europeu ha reconegut Guaidó com a president interí legítim de Venezuela després de la negativa de Nicolás Maduro, president electe, de convocar eleccions presidencials. El setge de Maduro, però, no és només cap al líder d'opositors, sinó també contra els mitjans de comunicació. En les últimes hores s'han detingut una desena de periodistes i s'han tancat 30 informatius.
La contraportada.
Els Pura Seva preparen l'última campanada de la temporada per aquest vespre.
El saben aquel que diu que va un biòleg, un técnico de sonido, un politòleg, un gestor cultural i un disseny.
Això que va començar tal com heu escoltat acaba avui a partir de les 8 del vespre a la nau al carrer Sant Francesc. 18 s'entregaran les últimes recompenses pendents d'Albert Camí amb el qual Pura Seva es va lotat el panorama sabadellenc a mig camí entre l'orgull i la gambarrada a cop de xapes, samarretes de disseny propi que ens posen l'autoestima, Pau, com a gent de la ciutat i també Carbó de Terrassa.
Exacte, la festa de fi de curs servirà per presentar l'última creació del col·lectiu, un trosset d'història de la ciutat en forma de ruïna de l'art tèxtil, per posar-lo sobre el televisor, diuen. Com sempre, s'ha fet una tirada limitada. L'èxit de tot plegat els ha sorprès tant que, com diu Israel Estopà, membre de Pura Seva, estaven preparats pel pitjor.
Si al principi de tot quan vam començar, recordo que vam fer un compromís tots cinc de dir, ei, aquí posem uns quartos i si es perden per sempre, perquè l'únic que fem és quasi... La motivació crec que era inicial, que la volíem nosaltres, la samarreta.
Acabada la festa, la Junta de Pura Seva seguirà reunint a la cerveseria corresponent. Estigueu atents per rebre notícies ben aviat o no.
Doncs així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que la informació a Sabadell no s'atura aquí. Continua el portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara és el moment de donar pas a la informació esportiva. Avui, condensada a l'Hotel Suís i de la mà de l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.